reunions i dos quarts de vuit. A partir de les vuit, a Islàndia vindrà Sergi Pàmies, però ara el que volem és explicar la història d'uns pares cansats i desbordats. Us explico. Fa uns dies vam rebre un correu de qui havia sigut el director d'Intermón Oxfam, en Francesc Mateu. En Francesc ens parlava en aquest correu del calvari que estan passant ell i la seva dona, la Susana, amb el fill petit que tenen. Es diu Joan, té 21 anys i li han diagnosticat un trastorn obsessiu agressiu. Això vol dir que té brots violents, brots freqüents, fins al punt que els seus pares, per poder fer front a aquests brots i per poder protegir-se de l'agressivitat que es desprèn d'aquests brots, han hagut de fer un curs de defensa personal. La història, només llegida, ja ens va impactar i per això me n'he anat a Centelles a parlar amb ells, a conèixer uns pares que estan al límit, que estimen en bogeria el seu fill, però que també, a causa d'aquests brots, li tenen por. Hola, Francesc.
Hola, Albert.
Susana, què tal?
Bon dia.
Escolta'm, ens veu escriure un correu electrònic demanant-nos ajuda un cop de mà pel vostre fill Joan. Qui és en Joan?
En Joan és el quart germà de casa. Els tres primers són fills nostres. En Joan és adoptat, té 21 anys. És un noi que hem aconseguit que fes tota l'escola ordinària aquí a Centelles, que també comencés l'institut i gairebé acabés, va fins a tercer d'ESO, i que li agrada molt la cuina, i li agrada molt cuinar, i va començar a estudiar cuina. També li agrada molt l'esport, ha fet molta natació, ha jugat a hoquei herba, ha jugat a rugby inclusiu. I ell ha intentat també fer el mateix que ha anat veient que feien els seus germans grans.
Teniu tres fills biològics i aquest és adoptat. Com és que veu decidir adoptar?
Aviam, nosaltres sempre era una cosa que ens havia cridat l'atenció. El que passa que va arribar un moment que van dir, teníem tres fills biològics, van veure que l'adopció no era fàcil, és a dir, que tampoc no hi havia molts nens per adoptar, van dir, serà que no cal, i ho vam deixar córrer. Llavors va haver-hi una vegada que la feina del Francesc, que treballava a Intermón, van anar a una gent a explicar que les adopcions amb nens amb necessitats educatives especials. Això es tracta de nens grans, nens malalts. Llavors van dir, ostres, se'ns va obrir un nou horitzó.
Era una adopció a Catalunya.
Sí, exacte, era una adopció a Catalunya. Perquè l'adopció internacional també van dir el mateix. Nosaltres no en teníem la necessitat, no teníem els diners, teníem tres fills, vull dir que no era el nostre. I això ens va obrir un nou horitzó i van dir, endavant. Va ser un projecte que vam portar endavant amb els altres fills, tot i que no eren molt grans, perquè tenien 10, 8 i 6 anys. Però ho vam fer amb molta il·lusió. I hi havia diverses opcions i al final vam descartar algunes perquè podien ser no perjudicials, però podien afectar més els nostres fills biològics, i vam decidir, això, un nen amb síndrome de Down, que era molt petitet quan el vam adoptar, tenia 3 mesos, amb la qual va facilitar moltíssim tot, perquè és que, de fet, és que quasi que hi havia gent que ens deia, ai, no sabíem que estàvem embarassats, vull dir que va ser molt bé. I així va anar la història del Joan, i llavors aquí el tenim des de sempre.
Total, que tornem al correu electrònic que ens vas escriure, Francesc, i ens dius que esteu esgotats i que necessiteu un cop de mà. Què passa amb en Joan ara?
Doncs amb en Joan, sobtadament, es torna molt violent. És un noi de 21 anys que ha fet natació, és molt corpulent, i es torna molt violent i agredeix a qui té al davant en aquell moment que té el brot, no? Què està passant?
Qui té al davant podeu ser vosaltres, també els seus pares.
Sí, normalment som nosaltres, perquè després de veure tot el que estava passant, hi ha activitats a les quals ens han dit, mira, no torneu, i hi ha activitats a les que hem dit nosaltres, no tornis, perquè és una responsabilitat, no? I això implica que pràcticament fa 2 anys que està a casa, i per tant, en tots els brots ens els emportem nosaltres. I la veritat és que el nivell d'agressivitat és tan alt que, per exemple, a la Susana li ha produït una fractura alguna vegada, i jo quan tenim un brot, normalment, sobretot les primeres vegades, acabava ple de talls i ensangonat de dalt a baix, no? I I és molt fotut. Ara, bueno, hem fet cursos de defensa personal i de contenció perquè no ens faci tan mal i perquè no li fem mal amb ell, perquè vulguem reduir-lo i prenem menys mal, però és molt dur, perquè al costat d'aquests brots, l'últim va ser fa dos diumenges, que a més estava conduint. Donant la sort que estava aparcant i, per tant, vaig poder... Però, esclar, vull dir, mai saps quan agafen i tampoc és que li durin massa, vull dir, perquè li duren 10 minuts, un quart d'hora, però en 10 minuts, un quart d'hora pot destrossar una habitació i pot fer molt mal a una persona, no? I el que ens passa després és que ell, de sobte, quan surt del brot, se'n dona compte del que ha fet i ja està fet caldo, perquè no es reconeix, perquè se'n dona compte del mal que ha fet i està molt, molt enfonsat, molt enfonsat.
Susana, m'imagino que la sensació de tenir por del teu fill ha de ser una cosa, diguem, fàcil de dir i molt difícil de pair, no?
Sí, efectivament, clar. A més, és que, clar, Joan segueix sent el Joan, és a dir, fora d'aquests brots segueix sent com sempre, no? Sociable, agradable. El que passa és que és això, ara té aquesta, bueno, aquesta malaltia, que de fet és que té una malaltia, que ja finalment, després de tot un procés molt llarg, li han posat nom, que és un trastorn obsessiu agressiu. Llavors, clar, quan tu veus que comença amb l'obsessió, clar, és en el moment que dius, com s'acabarà? Ens superem molts de brots, i a més perquè, primer perquè n'hem après nosaltres, i segon perquè ell també n'ha après, i també va tenir més eines, però clar, no tots els controla.
Superar, què vol dir superar un brot?
Vol dir que tu el veus que va canviant la cara, que el veus amb un neguit, que va agafant-se a algun lloc, pel que sigui, no? Perquè jo què sé, potser vol menjar més i li has dit que no, perquè ja està. I això moltes vegades diu, vale, doncs ja està, però llavors comença amb un bucle, em vull més, tinc gana, quan no és gana, perquè és impossible, és una obsessió, no? Llavors, tu has de posar un límit. Llavors, mai saps si aquest límit acabarà desencadenant un brot, és a dir, un brot vol dir això, que s'aixequi i comenci a dir i a tirar coses, com no, com ho entendrà, baixarà i dirà, vale, doncs ja està. Vale? Llavors, no sé.
Clar, és difícil, suposo, descriure un d'aquests brots. Em deia el Francesc això, que una vegada va provocar una fractura. Com?
Bueno, havia sigut un viatge, un altre dels problemes també a vegades és la música, baixàvem ell i jo cap a Barcelona, jo conduïa, i ell anava, doncs això, amb la música, cridant, aviam, dit així pot semblar una tonteria, no? Però quan tu estàs intentant concentrar-te, no sé, bueno, a més era una feina que intentàvem fer, perquè ell, com us hem dit, baixava sol amb tren, i clar, intentes que pugui baixar sol amb tren com qualsevol altra persona, no amb uns cascos cridant i molestant a tothom. Bueno, era una cosa que anàvem treballant. Llavors, bueno, tot el viatge va ser una mica tens, però vam anar bé. Quan vam arribar, ell se'n va donar compte de que no havia fet el que s'esperava d'ell, no havia fet el correcte, no havia fet el que sempre havíem estat treballant, i llavors va ser, mira, com per sort també ja havíem aparcat, va ser quan va començar, per aquesta frustració d'ell mateix, perquè jo ja no li vaig dir res, va començar a pegar-me. Llavors jo posava la mà perquè no fes mal al cap i llavors em va trencar un os d'aquí de la mà. Després, com diu el Francesc, a l'acte seguit, bueno, plorant, desesperat, que jo t'estimo, que jo no ho vull fer, però bueno, sempre passa així.
I abans del brot no ho anuncia, és a dir, tu li veus, diguem, signes que fan pensar que ve un brot, però ell no té la capacitat de dir, vigileu, que em sembla que m'està venint allò.
Ara sí, ara, per això és el que et deia abans, ara en salvem molts perquè ell se n'adona, a vegades demana estic nerviós, marxa, el Francesc li diu marxa, que estic nerviós i et pagaré, llavors, bueno, us demana que l'abracis, a vegades ell, a vegades jo, a vegades qui sigui, se n'adona moltes vegades, però no sempre, d'altres no, o d'altres jo crec que se n'adona, però no hi és a temps, a vegades és com un globus que es va inflant i pum, qualsevol petita punxa fa que esclati. No sabem molt bé, la veritat, eh?
Deies, Francesc, que havíeu fet un curs de defensa personal. Què us han ensenyat allà?
Bueno, aquí, bàsicament, el que t'ensenyen és com, davant d'una persona que estimes, comportar-te per assegurar-te que no et faci mal i que tu no li facis mal amb ella. És a dir, bàsicament, és un curs que t'ensenya a posicionar-te de manera que els cops els puguis esquivar, fer servir les mans perquè no et faci mal i ajudar a reduir-lo i a poder-lo agafar al terra fins a esperar que li puguis donar la medicació o que li passi el brot.
El brot és més fàcil que li passi en paraules? És a dir, que vosaltres intenteu, suposo que evidentment ho heu intentat tot, no? Però intentar frenar el brot en paraules o l'has de frenar amb el cos, el brot?
Quan hi ha brot, o sigui,
no hi ha paraules.
No hi ha paraules, no hi ha. O sigui, el moment que s'ha disparat, el procés és imparable. Abans, algunes vegades, amb paraules pots intentar alguna cosa, algunes vegades abraçant-lo pots intentar alguna altra, i algunes vegades, perquè ell t'ho diu, marxa. És que tampoc sí que si no tinc ningú a qui pagar, llavors jo algunes vegades ho hem fet, hem marxat i s'ha calmat. Però bé, com deia Susana, això, moltes vegades, fins a 3 i 4 vegades cada dia, parem un brot. I els brots acostumen a ser cada 2, 3, 4 setmanes, és a dir, són espaiats, però esclar, és la tensió de no saber cada dia quin moment aquell brot serà el que has de controlar.
Quan dius 3 o 4 cada dia, o un cada 2 o 3 setmanes, llavors què vol dir? Que quan toca, en el mateix dia n'hi poden haver diversos?
No, normalment n'hi ha un només. No. Però hi ha tres o quatre moments en els que estem a punt de... I, o sigui, que acabi tenint un brut és això, cada 3-4 setmanes estem venint ara. Però cada dia hi ha 3 o 4 moments que ens dona la sensació que estem a punt de...
És viure sempre amb el neguit aquest. La violència sempre és contra persones, Susana, o també contra coses?
No, bueno, contra coses. Si en aquell moment ell perd el control i té una cadira, tira la cadira. Sí, contra coses també te la tira tu, o la taula, o el que sigui. Sí. De fet, els primers brots que havia començat a l'institut havien sigut això, potser llançar una cadira, no agredir a la gent, després ja això ha anat augmentant.
És a dir, també ha passat fora de casa, diguem això.
Sí, per això és el que deia el Francesc, no? Que ha hagut de deixar de fer moltes activitats, no només perquè, per exemple, nosaltres no les veiem segures, sinó perquè ell no vol anar-hi. És a dir, ell feia natació amb el Club Natació Centelles, va tenir allà un brot amb l'entrenador que se l'estimava moltíssim, i ara és ell el que no vol tornar. El club ens ha dit que quan vulguem, que ho fem, jo que sé, que ni nosaltres ens ha posat les facilitats, però és que ell no vol tornar-hi, perquè ell, bueno, li fa vergonya i no vol fer-ho. Llavors, allà on ha fet un brot, ell no vol tornar.
Clar, em deies també que feia un curs de cuina a Barcelona, que em sembla que fins i tot, diguem, havíeu aconseguit que anés ell sol a Barcelona amb el tren. Allà tampoc hi ha pogut tornar.
No, de fet, just abans de que el tema s'empitjorés havia fet un brot allí mateix a l'escola de cuina, no? El qual, pues, clar, té la seva perillositat perquè en una escola de cuina hi ha ganivets, hi ha coses i això.
Clar, vol dir, deies això ara dels ganivets de l'escola de cuina, m'imagino, Susana, que la casa l'heu hagut de, no sé, de redecorar totes o de treure molts objectes, o com ho heu hagut de fer, com heu hagut d'adaptar la casa a aquesta situació que us ha vingut?
No, la casa de fet no l'hem adaptat, perquè és el que dèiem, com que quan nosaltres veiem que ell ja es posa neguitós, és en el moment, sobretot si estem a taula menjant i tal, en el moment en què comença a treure ganivets, gots, perquè és això que diem, ell no agafarà mai un ganivet, anirà al buscar i et farà mal, no és una persona agressiva de per si.
Entenc que és una situació agreujada pel confinament, que l'esteu vivint els dos últims anys, que ara finalment li heu posat un nom, teniu un diagnòstic, però clar, m'imagino que això, diguem, aquests esgotats que ens escrivies, Francesc, al correu electrònic, té a veure també amb la dificultat d'entendre què està passant, no? Perquè clar, sí que veus comportaments estranys amb una persona que no n'ha tingut mai, però no acabes d'acceptar que això pugui venir de part del teu fill.
No, aquesta ha estat bàsicament la feina que hem tingut els últims anys. A veure, entendre que una persona amb discapacitat, de per si, ja té la seva complexitat. Perquè els processos de pensament, els processos d'acció, les velocitats de comprensió i les velocitats d'acció no són les mateixes. I com a pares, aquí tots els que tenim algun fill amb discapacitat, hem de fer una aprenentatge per intentar entendre què està passant al seu món, no? Si a això li afegeixes un problema i li afegeixes les dues dificultats, és a dir, la dificultat del problema i la dificultat de que te l'expliqui o no te l'expliqui, et trobes amb amb la gran dificultat que és una persona amb discapacitat i malaltia mental, que hem anat una miqueta de pal a pal. Ara un et diu que facis una cosa, et diu que facis una altra, després anem a veure una altra, anem a veure una tercera cosa. Has provat allò, has pensat que... Sí, sí, no patiu, ho hem pensat tot, hem fet tot el recorregut i a la final sabem que tenim una malaltia mental.
De la mateixa manera que això ha vingut un dia, pot marxar aquesta malaltia mental?
No, la veritat és que el pronòstic és molt dolent, va amb medicació i la medicació segurament li ajuda, però ja ens han dit que el diagnòstic és, bueno, no és reversible. I el més fotut és la solució que ens han donat, que és una solució que, clar, que no ens agrada gens, però que és l'única que hi ha, que és un ingrés en un centre residencial. Clar, nosaltres això se'ns va, bueno, es va desmuntar, perquè vam pensar, clar, com pots tancar el teu fill, no? Quan té això, un brot, doncs cada mes i mig, o quan sigui. Però clar, és el que ens deien, això li limita totalment la vida, no pot fer res, el tenim tot el dia a casa. I clar, això realment, perquè és que no hi ha res entremig, vale? Entre dir, bueno, doncs faig una vida normalitzada, o vaig a un taller com altra gent amb discapacitat, o no, o vaig a estar en un centre. És a dir, no hi ha tallers amb personal especialitzat per gent amb trastorns de conducta. Llavors, això, o el tens tot el dia tancadet a casa o a un centre. El pitjor és que aquest centre no hi ha places i et parlen d'anys d'espera. Aquesta és la solució que ens han donat.
Anys? Quants anys us han dit?
De 5 a 10 anys. De fet, ja portem 10 mesos des que ens van donar el diagnòstic i ens van dir que el tractament, o sigui, la solució era aquesta.
És que aquí hi havia una cosa del correu electrònic que a mi també em va impressionar molt, que trobo és una reflexió que ha de fer pensar moltíssima gent, que és, em sembla que deia una cosa semblant, vosaltres m'ho explicareu millor, però que si en el seu moment vosaltres, nanos que estaven a càrrec de l'administració amb dificultats especials, n'havíeu acollit un, que és el cas d'en Joan, com és que ara que vosaltres teníeu aquesta necessitat, l'administració us deixava tirats, diguem, no?
Sí, jo crec que quan tens un fill o quan adoptes un fill, l'adoptes amb totes les conseqüències. I per tant, en aquest moment, no té més drets el Joan que qualsevol altre infant. I per tant, legalment, aquí seria... Ara, humanament, és difícil d'entendre que quan uns ciutadans han anat més enllà del que se't demana com a ciutadà i adoptes un infant, si aquest infant té problemes, per un principi d'humanitat o per un principi lògic d'equitat, no entens perquè l'administració d'alguna manera no va una miqueta més enllà del que ha d'anar, igual que nosaltres en el seu dia vam anar més enllà del que ha d'anar. No? No té cap obligació, eh? I el Joan té els mateixos drets que qualsevol altre. Però, és clar, tingues en compte, a més, que estem en un procés d'esgotament emocional i psicològic, és a dir... I això, qualsevol persona que tingui un malalt a casa, d'Alzheimer, un dependent, un discapacitat, sap que aquests processos a la llarga acaben amb el que es diu la claudicació del cuidador, de la claudicació familiar, no? I no volem arribar a aquest punt, perquè aquest punt acaba amb la nostra salut i tampoc aconseguim oferir-li a ell una solució, no?
Coneixeu altres famílies amb el vostre cas?
No, perquè... tingues en compte que aquí hi ha la doble invisibilitat, la de la discapacitat i la de la malaltia mental. I de la mateixa manera que ens ha costat molt demanar-vos que fem aquesta entrevista, qualsevol pare o qualsevol mare explicar això d'una persona que t'estimes és molt complicat. I si ho fem és amb l'ànim de que es pensi bé això, de que tinguem recursos, de que tinguem solucions, perquè no podem deixar a ciutadans desatesos o desemparats d'aquesta manera.
Susana, us han dit d'on li pot venir aquest brot agressiu o si té alguna relació amb el fet de la síndrome de Down? Què us han explicat?
No, la veritat és que molta explicació no tenim. No és una cosa que s'associï especialment amb la síndrome de Down. N'hi ha moltes que s'associen, però aquesta en principi no. Una hipòtesi seria, com que el Joan és... O sigui, ens deien que aquests comportaments es donen amb els nens adoptats de l'ES pel síndrome alcohòlic fetal, vale? O sigui, mares que han begut durant l'embaràs alcohol i tal, que crea problemes amb la canalla, que no sempre es veuen quan neixen, a vegades ja sí, però a vegades són, doncs, això, problemes de comportament quan són més grandets. Llavors és una hipòtesi, no sabem res de la mare d'en Joan, amb la qual cosa, doncs, podria ser que fos degut a això, però no ho sabem. De totes maneres, tampoc afectarien el tractament, eh? Vull dir, sí que a vegades sempre vol saber el perquè de les coses, no? Però estaríem en la mateixa circumstància.
I sovint vols entendre tota la lògica i el perquè de tot plegat, i a la vida tots ens trobem coses que de lògica no en tenen cap, no? I tots ens agradaria saber exactament què ha passat això per estar segurs de que a mi no em passarà, o per descartar allò que pot provocar que a mi em passi, no? I no, les coses passen. I hi ha gent que té un malalt de càncer a la família, hi ha gent que té un Alzheimer, hi ha gent que té una discapacitat, o hi ha gent que té una malaltia mental, no? I no cal que li busquem culpabilitats ni lògiques que a vegades no existeixen.
Ara què demaneu?
Què demanem? Doncs demanem que es doni una resposta a totes les famílies com la nostra. Que a nosaltres ens han aconsellat un servei residencial. Però de la mateixa manera que la mateixa gent que ens aconsella un servei residencial ens diu que hauria d'haver-hi moltes altres opcions.
Una opció intermitja vols dir que estigués unes hores en un centre però que llavors pogués venir a dormir a casa, per exemple.
Exacte. Que tinguéssim un espai de dia perquè pogués estar i pogués seguir venir a casa. Ens semblaria més lògic. Però aquí...
Però si això no hi és ara, vosaltres, entenc que ara esteu tan esgotats que la millor solució que us han recomanat és poder-lo tenir en un centre residencial, no? Acceptaríeu això ara?
Sí, ara acceptaríem això. Tingues en compte que a part de no descansar de dia, en Joan porta una màscara de nit que fa que a més a més ell es treu i sona l'alarma fins a 2 o 3 vegades cada nit, amb la qual tampoc dormim, eh? Que l'esgotament és de dia i és de nit, i per tant sí que abans no claudiquem, abans no estiguem esgotats del tot, però no per nosaltres, vull dir, voldríem que fos per tothom, és a dir, perquè nosaltres hem pogut aixecar la veu, però no és just que perquè tu aixequis la veu tinguis prioritat respecte a un altre, no? I el que volem és que ells saben tots els casos que hi ha, que els hi donguin resposta, que no tardem a donar resposta.
Feu servir.
Jo volia fer una cosa, és que, clar, nosaltres ara estem parlant de nosaltres, però és que el problema no és només nosaltres, és a dir, per la dignitat del Joan, és a dir, nosaltres entenem que si va a parar a un bon centre residencial, allà tindrà una rutina, tindrà uns tallers, tindrà una diversió, tindrà una sèrie d'activitats. Per ell, li semblarà que fa alguna cosa, no que està aquí tot el dia a casa, perquè ell sap que la gent no treballa, o estudia, o va a un taller, no? Llavors, no és només per la nostra fatiga, sinó per la seva dignitat personal, no? De no estar, una persona que fins ara havia sigut molt activa i havia fet moltes coses, està aquí sense cap mena de cosa a fer.
Perquè ara què fa? Ara és a la seva habitació, ara?
Sí, ara està escoltant música que li agrada moltíssim, i anar a concerts i totes aquestes coses.
I això és una manera que té de passar el dia? Diguem, com el passa el dia?
Sí, normalment al matí, quan ens llevem, depèn de qui està a casa, si està el Francesc o està jo, fem el mateix, es lleva, esmorzem, intentes mantenir, doncs, això, les rutines d'endreçar l'habitació, dutxar-se, vestir-se, llavors també intentem seguir fent feina cognitiva perquè no perdi aquest nivell no massa alt que va aconseguir de lectoescriptura, de matemàtica, i després, clar, va a la seva habitació a escoltar música. Nosaltres, clar, treballem també, a part de... I intentem després alguna vegada, si ens dona temps, anar a jugar una miqueta a pàdel, que aquí hi ha a pàdel i pots també fer una mica d'exercici. Però, clar, és una manera molt artificial d'anar omplint un dia rere. O sigui, és una mica... Això pots fer un pla en vacances, no? Que vas fent cosetes, però no un any seguit fent això. Vale?
No, ell no està mai sol a casa.
No, ell no pot estar sol. O sigui, ens anem fent una cursa de relleus i ens anem passant el testimoni, com aquell qui diu, perquè quan no està el Francesc estic jo, vull dir, sempre ha d'haver-hi algú. Llavors, clar, a part de... També intentem, doncs, això, fer activitats amb ell. Si no, estaria tot el dia tancat escoltant música o veient YouTube, i això tampoc no pot ser.
Us ha arribat a passar pel cap en aquest procés la idea de dir ens vam equivocar adoptant?
Bueno, jo crec que és inevitable, o sigui, no, jo sincerament, o sigui, equivocar-me no, però sí que dir, ostres, que diferent seria la meva vida ara, imagina, tinc els altres fills, no viuen ni a casa ni res, jo estic físicament prou bé, intel·lectual també, i clar, o sigui, aquesta sensació de dir que diferent seria la meva vida, sí, això segur. Que ens vam equivocar? Doncs no, perquè això et pot passar amb un fill biològic, vull dir que això nosaltres sempre hem dit que no, en aquest sentit no, però jo dic pensar això sí.
Quin futur desitjaries, Susana, pel Joan?
Home, que fos feliç, la veritat. I ara no ho és. I no sé. No, o sigui, no el futur que ens estan oferint, però de fet és... Bueno, que ens estan oferint a mitges, perquè ja t'he dit, que ens parlen d'anys d'espera. Clar, a mi m'agradaria que nosaltres havíem posat moltes expectatives, bueno, nosaltres i ell, no?, de que treballaria, de que estaríem un pis compartit, pues, evidentment, tutelat i tot això. Això ja és impossible, però almenys que estiguin en un lloc ben atès i que ell sigui feliç.
No ens volem desentendre del Joan. Volem una solució en la qual puguem seguir sent els seus pares, però que pugui tenir un espai on ell es creïn les condicions que li permetin al màxim acostar-se a aquest espai que li permeti ser feliç.
Francesc, Susana, gràcies per la confiança i sort.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i de veritat que ho hem fet no només pensant en nosaltres, sinó bàsicament pensant en totes aquelles famílies que estan en situacions semblants i que no haurien de patir aquesta situació.